de una niña que llevaba velo. Era tímida, miedosa, siempre mirando el suelo. Siempre la molestaban por llevar ese pañuelo, pero no contraatacaba, para ella no era un duelo. Fue muy complicado poder salir adelante por todos los...
Aquesta és la història d'una nena que portava vel, era tímida, poruga, no mirava mai al cel. Així es defineix la seva cançó, una niña, la Iman Raisali Salah, una catalana d'origen marroquí criada a Barcelona, a la Barceloneta. A l'Aiman, molts de vosaltres la deu conèixer com a Mir Raïssa, l'anomenada rapera feminista i musulmana que s'ha tret el vel. Ara l'Aiman acaba de publicar Porque me da la gana, una vida contra los prejuicios, una autobiografia en què repassa els capítols més foscos i íntims de la seva vida, des de la seva arribada a Barcelona des del Marroc fins a un matrimoni obligat que la va fer entrar de cap en la música. Mir Raïssa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos.
Merci a vosaltres.
Escolta'm, t'interessa el futbol? Perquè, clar, avui no sé si estàs d'enhorabona, si t'he de felicitar, perquè
sí.
Li preguntava al Josep i...
Sí. No, la veritat és que no he estat seguint molt el Mundial, podem dir, però sí que és cert que a mesura que ha anat guanyant el Marroc i tal, tot el meu entorn m'ha estat felicitant a tal punt que he dit, ho haig de veure.
Per tant... T'hi sents identificada amb aquesta selecció o això de les identitats a tu...
La veritat, tot i que em sento molt vinculada a diferents cultures i tal, pel fet d'aquesta diversitat que porto, sí que és cert que el fet d'admirar la selecció marroquí guanya i tota la perseverança, l'esforç que estan fent i sobretot la passió que estan posant en el futbol, m'han fet com despertar unes papallones endins que, la veritat, em sento molt satisfeta amb el seu joc.
Tu vas arribar a Barcelona, a la Barceloneta concretament, amb 8 anys perquè el teu pare va trobar feina aquí, no?
Sí, el meu pare portava realment tota la seva vida treballant a fora, 13 anys al Portugal i després aquí a Barcelona també moltíssims anys, i arrel d'això una mica, no?, de canviar de país i per fi ajuntar-nos, va ser aquí a Barcelona.
Clar, fins als 8 anys estaves a Tànger i de tant en tant el pare us venia a veure amb regals, amb llaminadures, no?, amb
sí.
Coses que potser ja no teniu accés.
Clar, i a més que és això, que no estaven disponibles ni podíem accedir, no? Eren coses per gent rica, entre cometes, podem dir. Però sí que és cert que el meu pare, doncs, de tant en quant, quan podia i tal i qual, doncs, anava a visitar-nos i era com un moment molt màgic i molt maco per nosaltres.
Arribes aquí amb 8 anys i et trobes, ja eres una nena, amb la barrera de l'idioma, suposo.
Sí. A més, doble barrera lingüística, podem dir, perquè no només és aprendre el castellà, sinó és català, castellà, i a més, és posar-te al mateix nivell que la resta dels teus companys, no? I els reptes que una persona té als 8 anys, no? Socialitzar, intentar una mica fer el teu grupet d'amics, per tant, són diferents reptes que un nen d'aquesta edat ja en té, més els reptes d'un nen immigrant, no?
Et va costar aquesta adaptació?
Realment no, ha estat bastant natural, sempre ho dic, ha estat una adaptació / integració molt natural que ha anat fent poc a poc i trobant una mica els meus espais, no? I vaig trobar, de fet, el meu espai en el futbol mateix, jugant a futbol amb alguns amics o fins i tot tenia una sola amiga realment i bastants amics nois, per tant, el futbol m'ha ajudat molt a socialitzar i a fer amics, podem dir.
Mm. Expliques al llibre que abans del que et tocava, per edat, vas haver de fer gestions de tràmits molt burocràtics familiars, no? I que perds el teu pare molt de sobte per un mal diagnòstic a causa d'un càncer.
Sí.
Quants anys tenies?
El pare del meu pare tenia 16 anys.
16 anys.
Sí. En plena època o etapa de construir la teva identitat i tal, doncs et toca la pitjor experiència que una persona pot patir, que és la pèrdua d'una persona tan important com pot ser el teu pare o la teva mare, en el meu cas el meu pare, i sí que és cert que se'm desestabilitza tot en aquest moment de dir, ostres, si ja tenia una vida prou complicada tan realment als 16 anys, imagina't perdre per mi el pilar, de fet, jo mantenia moltíssim amb el meu pare, molt més que amb la meva mare, de fet, i va ser com perdre el meu company de vida, no?, en aquell moment.
Com era aleshores, un cop perds el teu pare, la relació amb la teva mare? Què és el primer que et demana la teva mare?
No, el que passa quan perdo el meu pare és que l'única persona víctima és la meva mare. O sigui, de fet, tots els meus tiets i tota la meva família es volca a tope, diguem, amb la meva mare, i els fills passem una mica en segon plan, no? Com si no fos tan complicat i tan trist per nosaltres. I això a mi m'ha fet molt de mal, perquè, això donàvem per fet que per tu no era tan important o no estaves patint suficient, no? I simplement estàvem patint-ho per dins, no? Perquè si plorava, això afectava la meva mare i jo no volia com també afectar-la ni influenciar-la.
Abans d'arribar als 16 anys, amb 12, prens una decisió, que és posar-te el vel.
Sí.
Per què?
No ho sé, realment, i ho dic en el llibre. Ha estat, crec que, per pura imitació. Al final, el màxim referent femení per mi era la meva mare, les meves tietes, les meves cosines i tal, i totes, d'alguna manera, portaven el vel, no? I va ser una mica la meva mare dient-me, oye, ¿y has pensat en posar-te el vel? I jo, no, però bueno, me lo pongo, no? I ha estat una mica així. No ha estat per res, he meditat, ni pensat, ni reflexionat, de, doncs mira, me'l posaré per aquest motiu, sinó per, mira, per imitació, no? És com fer un pas de nena a adulta, d'alguna manera.
El fet de posar-te el vel va fer que et sentissis molt assenyalada a l'escola o més endavant a l'hora d'anar a buscar feina?
Jo ja em sentia molt assenyalada per altres motius, realment. El tema del vel ha estat un mes, al final, no? Jo era molt assenyalada perquè era la més alta de classe i em feien bullying per això, per exemple, o perquè tenia massa accent marroquí. Portava molt poquet, de fet. És normal. Si no era per una cosa, era per l'altra. I el tema del vel ha estat una etiqueta més que ha fet que la gent doncs, m'assenyali també. I el tema sí que més endavant vas madurant, vas creixent i tal, i te n'adones que el fet de portar un vel o de ser immigrant té una connotació tan gran, tan negativa, que et condiciona per tota la teva vida, no? A nivell de feina, a nivell de, també acadèmic, no? Però bueno, anem fent.
Això siento de la Miss Raisa, aquí estem xerrant i conversant sobre el seu últim llibre Porque me da la gana, una vida contra los prejuicios. Hi ha un moment en què el vel te'l treus, però d'això no ho fa gaire. De seguida hi arribarem. Com va evolucionar la relació amb la teva mare? Perquè hi ha un moment en què el llibre expliques que t'intenten casar amb una persona molt gran.
Sí, per mi era molt gran. Era, no sé, potser tenia 30 anys i jo 18, però per mi era un senyor hipergran.
Sí. Home, és que per una persona de 18 anys, clar, una persona de 30...
Sí, és quasi gairebé el doble, no, d'edat, i per mi sí que era... És com, ostres, és un senyor, no? Jo, a més, ho repeteixo molt en el llibre, con ese senyor, no? Com si fos un senyor anciano. Però sí que sé que per mi era bastant gran. El moment aquest... clar, ara ja ho tinc bastant digerit, reflexionat i empatitzo una mica, no, amb la meva mare, però en aquell moment deia, què està fent? O sigui, m'està pressionant a casar-me amb una persona que no conec, però ha estat per un instint de, diguem, de supervivència una mica, no? De no...
On vivia aquest senyor?
A la Santa Coloma Gramenet. Sí. Vivíem, de fet, jo em vaig passar de la Barceloneta, vam passar a viure a Santa Coloma de Gramenet. Al mes va morir el meu pare. I després, dos anys després, la meva mare, clar, comença com a tenir aquesta por de, ui, les meves filles, sobretot per nosaltres, per mi, per la meva germana, pel fet de ser dones.
És a dir, com... per la teva mare, suggerir-te o obligar-te o demanar-te que et casessis amb una persona més gran era una manera de...
Salvar-me, podem dir.
Però tu no ho vivies així de cap manera.
No, més que res, perquè jo sempre he tingut claríssim... La meva mare, a vegades, tenia com conductes molt contradictòries perquè sempre m'ha educat per ser una dona hiperindependent, i jo al final he crescut amb aquestes ganes de treballar-me les coses mil vegades per aconseguir els meus objectius, no necessitar ningú en aquesta consecució de les meves metes. Però després, amb la mort del meu pare també, comença com a tenir una depressió horrible que pensa que la millor decisió pel meu benestar, podem dir, és pressionar-me a casar amb una persona que no conec, perquè aquesta persona tenia una estabilitat financera, bla, 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 no em deia, és bona persona, no? I jo, hi ha moltes bones persones del món.
Amb aquesta persona no t'hi cases, però amb una altra sí.
Amb una altra sí.
I tu tampoc volies casar-t'hi.
Jo no em volia casar amb ningú. Aquesta és la realitat. Perquè estava molt enfocada en els meus estudis. Volia acabar els meus estudis i obtenir una bona feina, començar a fer diners i ajudar la meva família, la veritat.
Què estudiaves aleshores?
Estudia comerç internacional. Uh-huh. Vaig acabar el batxillerat i em vaig ficar a estudiar comerç internacional. De fet, vaig començar al setembre a estudiar comerç, però a l'agost m'havia casat. Per tant, havia començat comerç internacional feia un mes de casada, podem dir.
Tu no tries amb qui et cases?
No, en la meva experiència no. Ha estat...
Com va ser això?
Ha estat una mica aquesta pressió familiar indirecta, no? Perquè ells a vegades no s'adonen que estan fent aquesta pressió sobre tu, no? De t'has de casar perquè si no se't passarà l'arròs amb 18 anys. Jo flipava amb aquestes coses, no? De, o ningú t'estimarà o... o és, tens sort que aquesta persona s'hagi fixat en tu. I clar, a mi això ha alimentat tantes inseguretats meves i de sentir-me que no sóc vàlida ni sóc digna de ser estimada per una persona que jo també estimi, que m'ha fet, no sé, m'ha fet dubtar molt de mi mateixa, dubtar de les meves capacitats. I això et destrossa moltíssim. I amb el temps et vas reconstruir una mica, no? Però sí que és cert que m'acabo veient en una relació que no he escollit, amb una persona que no m'entén, que jo tampoc entenc una mica la seva filosofia de vida, i que intento fer de tot per acabar de connectar, no? I va ser una mica missió impossible.
I amb 21 anys et quedes embarassada?
Sí. Inesperat totalment. Òbviament, l'últim que volia era tenir fills amb ningú, sobretot quan no estimes en una persona. Però sí que és cert que tampoc veia cap opció més que no responsabilitzar-me i posar-me, diguem, a tope amb la criança, educació i transmissió de valors amb aquesta filla, no? I de fet, o sigui, jo crec que tot això ha hagut de passar-me per també aprendre moltíssim. I de fet, la meva filla és la persona que, en quan va néixer, em va donar la força per posar límits i dir, fins aquí, prou.
Hi ha un moment en què et rebel·les contra tot això, contra aquest casament o aquesta relació que és tòxica, no?, perquè es converteix en una relació tòxica i acaba molt malament.
Sí, totalment. Perquè, o sigui, jo fins i tot, i ho explico en el llibre, va arribar un moment que jo comptava, feia càlculs de quants anys de vida em quedaven, del rotllo, vale, si tinc 20 anys i posa-li, moriré als 80, em queden 60 anys de vida amb aquesta persona. Uf, porto 4 i no sé si aguantaré. I llavors com que, ostres, 60 anys em semblaven moltíssims, no? I això com que em motivava a posar límits i a dir, no, ets molt jove, i d'una mica d'abraçar-me a mi mateixa, perquè al final em sentia tan poca cosa per tots els comentaris que rebia per part de tothom, que al final em trobava com molt sola, no?, per sortir endavant d'aquesta situació. Però sí que és cert que em vaig armar com de valor de dir, m'és igual, sé que tindré molta gent en contra, però guanyaré molt en felicitat, saps? I és una mica el que vaig fer.
Com fas el pas de dir prou fins aquí?
Doncs,
perquè estem parlant d'una persona, d'una parella que et maltractava psicològicament, no?
Sí, bueno, sí. Sí, em va destrossar psicològicament bastant, sincerament. Després sí que és cert que, sobretot, va arribar un moment que em va dir, deixa d'estudiar, de treballar, i has de vestir d'aquesta manera, bla, 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 no? Com un mogollon de condicions, quan jo ja vivia condicionada per altres bandes, no? I em va fer un clic al cap de dir, això és vida, tio? Això és vida? Jo crec que no. Ningú mereix viure d'aquesta manera. I a més, si encara i tota la situació complicada estic posant tot el meu esforç en que aquesta cosa funcioni. Llavors vaig dir no.
I la seva reacció?
La seva reacció va ser, vale, doncs, el primer dia de dir-li, quan li vaig dir que no, vale, doncs mira, doncs aquesta família es trenca, no? Però el dia següent i durant els mesos següents i tal i qual va estar demanant-me disculpes per tornar, que jo era la seva dona i que m'estimava i no sé quantos. I era com, sorry for you, però no, ja està.
En tota aquesta equació, com hi encaixa la música?
La música ja formava part de la meva vida, a partir dels 14 anys, que va ser quan començo a escriure i tal i qual. Però clar, no sé, utilitzo l'escriptura i la música per afrontar una mica la malaltia i la mort del meu pare, però ho faig jo sola amb mi mateixa, no comparteixo amb ningú aquesta passió. El fet de casar-me i tot això també em comportava com tants sentiments i tantes emocions que no podia tampoc compartir amb ningú, i he trobat com la música com a millor companyia, podem dir. Però sí que és cert que no faig música fins que, o no començo a gravar de manera com més així motivacional i tal, fins que no em separo. De fet, jo em separo i em faig un llistat de coses que vull tornar a fer, i la música és una de les primeres coses que vaig apuntar.
Aquí et sentim cantant en castellà, rapejant en castellà, però ho fas també en català. Torno als inicis, que són així.
Torno als inicis, però això ja és present. Lágrimas acumulades flueixen de la meva ment. Ho he deixat mai, sempre he anat creixent. creixent, encara que no els agradi, saps que ho seguiré fent. No tinc cap intenció de promocionar el meu rap, no tinc necessitat de fama, aquesta és la veritat, ho faig per passió literal, per amor a l'art, una tigresa, no li cal lluitar contra uns bons gats. Només
a tot dius Iman Raisal i Salah, Miss Raisa, que és d'on... Crec que hi ha una història amb un professor que et posa aquest...
Sí, l'Alberto, que em donava biologia, sempre em deia Miss Raisali, el meu cognom és Raisali, el primer. Mai he sabut per què em deia així, també t'ho dic, però em deia Miss Raisali, i de fet quan començo a, diguem, a fer música i amb la intenció de fer-la pública, començo a pensar en un nom, com ho puc dir, no? Perquè Iman Raisali em semblava molt avorrit, la veritat. I em va venir aquest nom així per la cara i dic, ostres, m'ho puc posar, però Miss Raisali era massa llarg, així que m'he quedat amb Miss Raisa.
En quin moment t'adones o veus que allò de la música té futur, que potser t'hi pots dedicar i que té un impacte amb la gent?
Mai. De fet, segueixo fins a dia d'avui pensant, amb tota sinceritat, que no tinc talent musical. Jo utilitzo la música per una mica desfogar-me, com a teràpia, podem dir, i per expressar-me. És una eina més que utilitzo per una mica... enfocar-me o tractar amb les meves emocions i sentiments. Ho faig amb el llibre, ho faig amb conferències, ho faig amb la música, però no, sí que és cert que escolto música constantment. A mi em flipa i m'apassiona la música, tant escoltar-la com crear-la. De fet, tinc molta música feta que no he compartit, perquè la faig per mi mateixa, realment, i si algú acaba de connectar amb les meves lletres i tal i qual, doncs és super satisfactori i gratificant, però sí que és cert que ho faig principalment per mi.
De la mateixa manera que amb 12 anys vas decidir posar-te el vel sense saber gaire per què, hi va haver un moment bastant recent que te'l decideixes treure, no?
Sí, va ser al juliol, i per treure'm sí que sabia exactament per què me'l treia.
Per què?
Perquè
et dona la gana, entre altres coses.
Sí, aquest seria una mica el resum, perquè em dona la gana. Però sí que és cert que jo sempre he tingut com aquesta predisposició a argumentar les coses amb educació i tal, i fer una mica d'educació amb la gent, no?, i pedagogia. I en aquest aspecte ho vaig fer en un vídeo, no?, explicant una mica els motius, que van ser bàsicament el fet de desvincular-me una mica de les expectatives i exigències que passaven sobre mi, perquè al final... el fet de ser una persona pública, el mínim canvi que fas a la teva vida, doncs tothom t'està jutjant, tothom està criticant el que fas, el que no fas, i és molt complicat i molt dur, i pel fet de portar el vel tenia moltíssims crítics que em deien que la música és pecat i que no puc dedicar-me a la música pel fet de ser dona, però després altres artistes també, marroquins, musulmans, nois, que fan música, són super aplaudits i super referents i super no sé què, em semblava super masclista i super, no sé, molt injust, no? El fet de ser dona m'incapacita per fer música o què?
El que passa és que te l'has tret i aquest hate l'has continuat rebent per un altre costat.
Sí. Al final jo sempre, des que sóc persona pública a les xarxes socials, he rebut hate per un motiu o per un altre. Hi ha gent que m'ha hatejat per parlar, perquè una dona no ha de cridar tant l'atenció. Jo crido molt l'atenció, perquè parlo molt, parlo per un tubo, bàsicament. I a la gent, doncs, hi ha gent que no li agrada. I si no és pel tema de que m'estic exposant, entre cometes, és perquè faig música, si no és perquè faig música, és perquè, jo què sé, m'envolto d'homes i no haig d'estar tan envoltada d'homes, només amb dones, per tal. Cada persona té com un motiu concret per odiar-me, podem dir.
A la teva filla l'educaràs en l'islam?
A la meva filla l'educaré amb valors humans, que crec que és el més important. I et parlo... Com sempre, amb tota la sinceritat del món, jo he crescut en un ambient, en una cultura i en unes situacions a vegades que m'han costat molt digerir i processar. I m'hagués encantat tenir un acompanyament i més comprensió i tal i qual, i una persona que no em jutgés, sobretot per part de la meva família. I desgraciadament no ho he tingut, tot i que no els hi jutjo perquè també han estat criats en una situació concreta també complexa, eh? Jo vull ser la persona que jo no he tingut a la meva vida amb la meva filla. Per tant, vull acompanyar-la, vull educar-la amb valors al màxim possible i ser-hi quan ella ho necessiti. Però vull deixar-la que investigui, que experimenti i que coneixi el món.
Quin pes té la religió ara mateix a la teva vida? Creus en alguna cosa o no?
Sí, tinc la meva espiritualitat, està claríssim que el fet també, el fet de treure's el vel no significa que deixis de ser musulmana, són coses molt diferents, perquè una cosa és aparença i imatge totalment, i l'altra és una qüestió de fe, i jo mai he perdut la fe, el que sí he perdut la fe en les persones, que és diferent, m'he desvinculat de les persones perquè m'han decebut moltíssim, però una altra cosa és l'espiritualitat individual que cada persona gestiona com millor li vingui, no?
Què creus que pensaria el teu pare?
El meu pare, jo crec que... Mira, m'hagués encantat que estigués en aquesta situació perquè m'hagués protegit moltíssim en el moment del casament, en el moment de quan jo volia jugar a futbol i la meva mare no em deixava. De fet, ell sempre em deia jo t'apuntaria en un equip femení, però no li diguis res a la meva mare perquè la meva mare no em deixava. Per tant, jo crec que m'hagués ajudat moltíssim a gestionar tota aquesta situació perquè ella em coneixia millor que ningú.
La teva mare ho ha entès, al final?
Sí, la meva mare ho ha entès. A vegades li segueix costant algunes coses, però no la llutjo perquè, pobreta meva, ella també ha tingut una vida complicadíssima, no l'han permès estudiar, és una dona analfabeta, que ha hagut de tirar endavant amb quatre fills sola durant molts anys, i ho ha fet des de la millor intenció possible. Per tant, no la puc jutjar perquè, ostres, jo la seva situació, en el seu context sociocultural, com hagués actuat també. A ella l'han educat amb aquest instint, podem dir, de supervivència i en plena misèria i pobresa, i per ella la millor decisió o va ser això, no? Actuar com ha actuat, per tant, no la jutjo. L'admiro moltíssim, me l'estimo moltíssim i sé que ho ha fet amb la millor de les intencions.
Quan estan preparant aquesta entrevista, vam veure que... És que fa uns dies ens va visitar la Jessica Albiach.
Sí.
I la Jessica Albiach, tu la deus conèixer bé.
Una mica, només.
Ah,
no
només
molt.
una mica. Perquè la Miss Raïssa és una de les autores, o ets l'autora, no?, del rap dels comuns famós que a Jessica Albiach li van fer cantar la campanya electoral i que sonava així.
Va néixer a les places aturant desnonaments. Sabem d'on venim i cap a on anem. Vam entrar a la institució...
Aquesta ets tu? No. Aquesta és la...
Aquesta és l'Ada Colau.
Sí, aquesta és l'Ada Colau, efectivament. Efectivament. A veure, 40...
Vides.
Te la saps, veig que recordes. El que passa és que, clar, a Jessica Albiach la gent se'n va enfotre molt perquè a vegades posar un polític en un context que no és el seu, no?
Sí. És complicat i incòmode.
Per ella va ser incòmode en el sentit clar. És que em fan rapejar això per una campanya electoral sí, i, clar, sí. Jo no sóc rapera.
Va ser divertit perquè a l'estudi, quan vam gravar aquesta cançó, va ser l'Ada Colau.
Ah.
I el fet de que hagi rapejat i tal va ser com bastant improvisat.
Tu li vas ensenyar a Ada Colau a rapejar una mica.
Sí, però de conya, eh? O sigui, de fet, el seu marit, l'Adrià, era qui li deia oi, doncs no rapeja això, que serà molt guai. I ella, no sé jo, eh?
No sé jo, però es va tirar de la piscina.
Ho va fer genial.
Porque me da la gana, una vida contra los prejuicios, és el llibre de Miss Raïssa i la Iman Raisali Salah, que avui ens ha visitat. Recomanem el seu llibre, també la seva música i la seva història, de la qual, doncs, això que hem fet avui aquí només és un tastet. Al llibre hi trobareu tots els detalls. Tant de bo, tinguem moltes més oportunitats per entrevistar-te, perquè això voldrà dir també que la teva carrera musical va fantàsticament bé.
Gràcies.
Moltes gràcies, molta sort.
A tu, merci.